El gall del monestir.
Arriba el moment de la tertúlia dels dilluns del Gall del Monestir. Saludem a qui ens acompanya, la Lourdes Dalmau. Molt bon dia.
Molt bon dia i calorós dia.
Calorós ja, aquestes hores del matí?
Sí, perquè si tu camines pel carrer t'entra així més aviat calor.
Sí, sí.
I mira tu com vas, si no.
Home, jo estic aquí dins.
Sense mànigues i tal.
Fresqueta. Clar que sí.
Ai, ai, ai.
Eduard Gené, bon dia.
Bon dia,
com
Carme.
Com pensaves que anava?
No, home, jo t'havia mirat, jo, de veritat.
Deia. Normal.
Sense
normal.
Mànigues.
Amb tirants.
Sense mànigues, però clar. Vull dir, fa 3 dies, no.
Home, doncs potser sí, perquè 3 dies...
Aviam, Carme.
Divendres va fer una calor també que no veig.
4. Estan dient que estem amb unes temperatures aquesta setmana que estan per sobre
estiu,
del que hauria de ser.
Pràcticament.
Ja està. Doncs, vale, d'acord, estem d'acord.
Sí, sí, sí. Sí.
Molt
sí.
Bé.
Eduard, t'hem saludat, no? Sí? Bon dia.
Bon dia, Carme.
Lluís Ribas, bon dia. Bé, doncs, avui dilluns, com aneu d'energia, de forces?
Home,
ho dic perquè el primer dia de la setmana hauria de ser, estem amb les piles carregades després del cap de setmana, però...
Jo estic en cap de setmana.
Tu encara estàs en modo cap de setmana.
Sí, treballo a Sabadell el món escolar és festa, Sant Isidre, famós Sant Isidre.
Ah, sí?
Patró de l'agricultura, no?
Ja no,
I dels madrilenys.
No sé si això, els patrons i les verges i tot això.
Home, no. I a l'Institut Agrícola de Sant Isidre és força...
A banda de sants i coses d'aquestes, no,
no
ens fotem pel...
Jo no controlo, no controlo.
Doncs mira, el dia 17, Sant Pasqual Bailón.
A veure, jo feia la reflexió següent. Si avui és un dilluns en què tenim les piles carregades, o bé és un dilluns que necessitaríem de recuperació després d'un cap de setmana com aquest, en què la ciutat, quan arriben aquestes dates, aquesta època, és a dir, quan comença el bon temps, però sempre, Sant Cugat és una ciutat amb moltíssima activitat, però clar, quan arriben aquestes temperatures, quan s'ha fet el canvi horari, quan el dia s'allarga més, hi ha propostes per donar i vendre. I aquest cap de setmana ja en portem uns quants.
Tot l'any.
Però és que aquest cap de setmana ha sigut...
Jo em recorda... Perdona, ja sé que vaig a una intromissió i quedarà lleig.
Depèn de com...
No, considerant la meva edat, quedarà lleig. Però aquest matí m'he aixecat i he pensat... Hoy no me puedo levantar. El fin de setmana me sento fatal.
Bueno, no, no perquè senti fatal, sinó perquè, clar...
És fotut, un, això.
Un, per poc que facis, que a tot no hi arribes, perquè és impossible, has de fer una tria, per poc que facis, el dia té les hores que té.
El cap de cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat, estimat, salutacions des d'aquí, Jordi González, em deia ahir, en la celebració de les testes, o sigui, dels caparrots, el caparrot, que des del primer cap de setmana després de començar l'any, part del primer tot, cada cap de setmana hi ha hagut alguna celebració, a vegades duplicada i a vegades triplicada a la ciutat, que fa que això que dius tu, doncs no esperant, efectivament, que el bon temps sembla que acompanyi més a fer segons quines coses al carrer, sinó que ja portem tot l'any amb aquest tipus de...
No, i és veritat. O sigui, jo us... us convido a que feu un exercici, a veure si sou capaços de trobar un cap de setmana en què la ciutat no tingui una oferta o una altra puntual, una oferta puntual, no parlo d'allò que pots trobar cada cap de setmana, sinó una oferta puntual. És impossible. O sigui, la ciutat mai no descansa. Bueno, això també està relacionat amb la gran quantitat d'entitats de tot tipus que tenim a...
Perdonem.
Per què rius?
I això no recordo de cançó. Ens recordo de cançó. New York.
És una cançó amb gall?
No, New York, New York. Molt bona. Que això de la ciutat que mai descansa, New York, New York.
Ah, no, no, però és veritat. És...
Ahir la va fer, no?
Jo, almenys aquesta és la sensació que jo tinc.
Bueno, doncs la meva ciutat és molt tranquil·la.
Masnou?
No, la Floresta.
Ah,
la... Ja, ara ja té categoria de ciutat.
Ja és la república independent de casa teva.
Sí.
Bueno, però tu vas tenir una visita un dia que estava tan tranquil·la a casa, tranquil·la, i... I la fletxa. En compte, no...
Pues, doncs escolta'm, ahir vaig tindre més fletxes.
Més fletxes ahir?
Sí, ahir vols dir que no tens una tribu d'imperials?
Ahir vaig tindre un amic independentista a tope i un altre que no ho és gens. Ah. I allò sí que va ser tiros, fletxes, va haver-hi de tot allà.
Ah, sí?
Sí, però bueno.
Passava de cada banda de la taula, diguéssim.
Sí, però al final van acabar junts, que no sé com van acabar. Bueno, la qüestió és que jo els diumenges, a part de treballar, que jo treballo el diumenge, no baixo, perquè jo, curiosament, a mi, ni des de petit m'han agradat.
Les multituds?
No. Em fan com... Jo me'n recordo que a Masnou, clar, abans hi havia la festa major i no hi havia cap més festa, bueno, la verbena Santa Rosa, però no hi he anat mai jo, no hi he anat mai. O sigui, els llocs sorollosos, tumultuosos, i això, no m'agraden, o sigui que no.
Doncs jo... imagina't, o sigui, ja no parlem de la quantitat d'activitats que hi havia, sinó del volum que algunes d'aquestes activitats va suposar.
Sí,
la nit en blanc?
Sí.
El dissabte?
Sí, ho vaig veure. Veus, això ho vaig veure.
Estava a Sant Cugat, que no s'hi cabia.
Sí.
No s'hi cabia. Tot el que era l'Eix de Vianants, tot el centre, tot el circuit que hi havia establert per aquesta nit en blanc, i ja no parlem d'anar a sopar.
No, va ser horrorós, perquè jo vaig anar a això de l'orga, el concert de l'orga que van fer en el Rotary, i al sortir... una jantada, es veia el carrer Major, que feia por, o sigui, vaig tirar enrere i doncs, tots els bars, totes les terrasses, estava super plena, sí, era, vamos.
A vegades hi ha actes que, Lluís, s'has d'entendre que s'hi ha d'estar perquè hi ha una carència familiar d'amor, que hi has d'estar, per exemple, a les testes, al dia de testes, tenint en compte que jo tinc una filla i un net que són...
Pues, home,
que però ja té un cap gros,
tu estàs obligat.
I que a més es donava un, o sigui, es presentava el nou caparrot de l'any, que era el Dolors Vilarassau. Mm. Òbviament, jo havia d'estar allà.
Naturalment,
per dues bandes. Jo no sóc tampoc massa amant de les multituds i de les aglomeracions, i tampoc m'agrada massa, però hi ha coses que són quasi inevitables. L'avinguda de Gaudí, que no vaig poder veure finalment, amb tota aquesta convenció de puntaires que hi havia, uh-huh, 3.000 persones, vaig veure una imatge perquè va venir una persona que havia estat i diu, mira com estava, o com està, perquè... I clar, és impressionant, l'Avinguda Gaudí és llarguíssima, a més té un caràcter quasi bucòlic des del punt de vista estètic, i tal, quan està buit, però quan està ple, quan està ple com és aquell cas... Vull dir que era brutal, però és que l'acte dels caparrots donava pas a continuació, perquè la coordinadora d'entitats de cultura popular intenten això, coordinar-se, doncs donava pas als castellers que estaven a la plaça, uns estaven a la plaça de l'Om i altres a la plaça Octavià. Que els castellers van esperar que acabessin uns perquè aquests acabaven més tard. Per tant, vull dir que hi havia una cosa en una plaça, però immediatament, suposant que...
Sí, hi havia molta activitat, hi havia simultània, pràcticament.
Però després hi havia la recuperació del llibre gegant.
També.
Que és una recuperació que jo des d'aquí encoratjo els que ho estan fent a que no ho deixin de fer.
Aquesta és la idea.
Perquè em sembla genial. És un acte, és quan es va crear fa 20 i escaig d'anys, com a mínim. Doncs és un acte...
Era la... Sí, 23a edició era aquesta.
Per això, que és un acte fantàstic i aquesta carència, em sembla que van ser 2 anys o 3 anys que han estat...
5 anys.
5 anys sense, doncs és una llàstima. Aquesta recuperació em sembla fenomenal, perquè es dona aquesta circumstància dels nens que escriuen el seu conte, diguem-ho d'aquesta manera, i que hi ha un professional que li fa el dibuix.
La il·lustració.
que en Lluís Ribas, per exemple, hagués pogut anar a la plaça de Barcelona i fer-li un dibuix amb un també. Nen que li hagués fet... Miri, el llop arriba allà... Que és en Lluís, pim-pam-pam, en quatre línies...
No vaig mai lloc on no em conviden.
En quatre línies, pam-pam.
No vaig mai enlloc que no em conviden expressament.
Molt bé, doncs feta aquesta reflexió sobre el cap de setmana, no tenim més remei que recuperar-nos pel dilluns, que el dilluns és...
Home, doncs el dilluns hi ha molta feina, eh?
Per això, començament de setmana, però dic que potser hauria de ser un dia una mica diferent, perquè després de l'activitat del cap de setmana, això de recuperar-se i això de carregar piles és...
Bueno, hi ha persones...
És una frase feta.
No, però hi ha persones, diguem-ne, que estar en contacte amb moltíssima gent els descansa, eh? O saps allò, els perfils de persones que uns xupen i els altres s'esgoten amb les persones? Doncs pues bueno, aquesta se'ls va molt bé.
Bé, el que sembla que no va tan bé, ja veurem, perquè de moment avui encara no tenim notícies, el tema del ciberatac, aquest ciberatac global que, bueno... ens ve a dir que som vulnerables...
Això és un avís.
Sí o sí. Vull dir que en aquest món global ja no, res no és segur.
En el món global que efectivament a mi em produeix molts calfreds, m'agrada veure la part positiva. Un noi amb un altre, un de 22 anys, que ell solet i amb 10 euros atura el cop. Vull dir, ho trobo fantàstic, increïble, la capacitat, doncs això dèiem, no, del jovent, ho dèiem, no sé si amb antena o fora d'antena, és genial, ho trobo genial, i un perill latent, i molt important.
Per si ningú ho recorda, s'ha de repetir, o sigui, un dels programes més importants i més estesos es diu Windows, finestra. I què vol dir? Finestra cap a fora i finestra cap a dintre. És a dir, és evident, és a dir, tu, quan tu entres a la xarxa, fent qualsevol cosa, encara que no siguis una persona que vagis a moltes webs i que vagis i tal, és igual. En algun lloc, o en molts, estàs fitxat exactament a on entres, quantes vegades entres, quanta estona estàs, o sigui, es pot saber. A partir d'aquest moment, evidentment, poden entrar... per oferir-te una cosa, per posar-te un en aquest cas, un hacket que pugui... Llavors, clar, si tu ets interessant, entre cometes, des del punt de vista econòmic o polític, estàs més perjudicat que si no ho ets i ets una persona normal i corrent.
No, però això, dius, Eduard, és el tema, diguem-li, personal, afecta una persona i en un conjunt global, això... sota el meu entendre, és insignificatiu. Per mi, el que és greu és que t'agafen una xarxa i des de, com ha passat a Anglaterra, no? Centres mèdics, que s'aturen operacions.
Efectivament.
Aeroports, trens, és que s'ha d'aturar tot.
Sí, tot.
És s'ha d'aturar tot. I clar, és molt, molt greu. A nivell personal, per suposat, temes fins i tot que pots anar amb el bullying de les criatures. Nosaltres, quan érem petits, doncs, també hi havia, et deia el gafotes o la cara de lentejas, o et deien aquestes coses, o gordi, o el que vulguis, però, clar, eren un entorn molt més limitat. Ara et pengen això a la red i els crios ho estan veient 324 contínuament, no? Aleshores, clar, això es torna un problema molt greu. O sigui, a nivell individual, però a nivell social i, evidentment, ha de donar una resposta a nivell des dels governs i d'una manera coordinada i...
Però quina és la solució a tot
jo
això?
Jo crec que no hi ha solució. Jo fa temps, deu fer uns 10 anys, vaig llegir un article, no sé d'aquí, que parlava d'això, perquè la pròxima guerra seria electrònica, o sigui, per empobrir un país... només li fa falta desconnectar-lo, deixar-lo i ja l'empobreixen. O sigui, perquè et poden anul·lar tot. Poden parar un país amb un atac cibernètic i és el que estan provant de fer. Vull dir que és molt perillós.
Per mi la dificultat d'entendre aquest el tema, d'entendre-ho, o sigui, jo ho llegeixo i entenc el que em diuen, però... quan jo intento raonar interiorment, és aquest fet de dir, bueno, aquest és un hacker, un grup de hackers important, se suposa que no pertany a cap país en el sentit polític, sinó que són individualment que busquen guanyar diners, senzillament. el bitcoin. O sigui, el tema del bitcoin...
Una moneda virtual.
Sí, sí. És que intento reproduir-ho, no? I em costa.
Sí, no,
i
és veritat.
Em costa molt, tot i que ja sabem que és així. El que passa és que quan es produeix un fet com aquell que s'ha produït aquest cap de setmana, aquest dijous, a partir de dijous, que es va començar a esmentar i anar pujant, doncs hi ha algú que diu cada any, o sigui, ara ha passat això, com que és amb més incidència i que ha fet a 190 països, doncs sembla la cosa més... Diu, cada any hi ha un negoci milionari amb aquests sistemes.
Sí, clar,
cada any, clar. Contínuament des de fa anys.
I cada moment. I els bancs no denuncien els diners que desapareixen per no donar inseguretat a la gent.
Sí, el fet de que es produeixi de tal manera que es faci més públic, de forma general, per què ha estat aquesta vegada? Perquè hi ha hagut una incidència simultània molt més gran i ha afectat, efectivament, doncs, en el cas d'aquí de Telefònica, per exemple, o el cas que deia l'Urdes amb la sanitat a Gran Bretanya, per això, o perquè també ha afectat a la Xina, cosa que sembla que fins ara, des del punt de vista global, no havia sigut tant, i a tota Rússia.
És que ha afectat 150 països,
per això dic, per què ha sigut aquesta vegada que hi ha una... que la notícia ha corregut més i sortit més? Què passa?
Que cada cop és més difícil aturar tot. Cada cop és molt difícil, perquè la xarxa corre, la informació corre, cada vegada... Clar, si hi ha un problema, imagina't, surt uns de Telefònica, els fan fora, com ho atures això que no se sàpiga? Vull dir, cada vegada és més difícil. Abans, que no hi havia aquests mitjans, i, escolta, en qualsevol poble la gent no se n'assabentava. D'avui en dia, mantenir secrets... costa.
No, però per què? No, sí, el que vull dir és, per què interessa amb els hackers que es fan el negoci que s'esbombi tant una cosa com aquesta, quan el que els hauria d'interessar és que continuï fent el seu negoci de pressió i aconseguir diners sense que...
Home, perquè segurament
hi
ha una
reacció
via
més contrària general contra ells, perquè si hi ha una reacció general, si es posen d'acord, diguéssim, tot aquest tipus de països importants que primerament fan servir hackers per poder-ho contrarrestar, perquè el que fan és contractar aquell tio que els ha fet... No sé
home, el nano aquest de 22 anys...
Per exemple...
Anar per lliure, eh?
Per sí. Això, però vull dir, jo sóc un govern
està,
i escolta'm, jo ara... Exacte,
aquest,
li pago el que vulgui.
Aquest
imagina.
Segur que...
I està contractat
seguríssim.
Per, i home, per vida i el
té, però això, i el a més és un cervellet, eh?
Home, no, indiscutiblement. Però vull dir, trobo contradictori que un grup de gent que estigui vivint, des de millor fa 10 anys aquest tema, ho faci de tal manera que es posi a tothom en contra simultàniament. Perquè si jo et faig una cosa a tu i et foto i tu no tens més remei que pagar-me i em pagues, molt bé, doncs li faig amb ella i ja. Ara, si us ho faig a tots, tots tres es poseu contra mi al mateix temps.
Millor, senzillament, és una demostració de força, eh? De dir, vagila, que jo puc fer això i molt més.
Sí, sí, de força, però llavors, insisteixo, la reacció que es produeix...
Sí, però no podran parar això. No podran parar.
Hi ha gent malalta, eh?
No podran parar-ho, perquè...
Hi ha gent malalta.
Perquè això és la... aquest atac serà contrarrestat per un altre, però aquest altre serà contrarrestat per l'altre, i el món ara evoluciona així. O sigui, no pararan això. No pararan,
no,
perquè
no,
és impossible.
No, pararà segur que no.
És difícil.
Jo intento explicar-me per què ho hem fet d'aquesta manera.
Jo...
Aquesta vegada, quan sabem que això fa anys s'està produint i que fa anys que hi ha gent que estan guanyant molts diners sobre aquesta base.
Sí, sí.
És això, vull dir, no ho acabo de... No acabo d'entendre per què ho hem fet d'aquesta manera.
Home,
aquesta
potser
vegada.
Potser perquè, fent un símil, són la malaltia i el remei.
També.
També.
No?
També, sí.
Podria ser.
No? Sí.
En fi, que és molt fotut. O sigui que la llibreteta i el llapis anaven molt
mira,
bé.
Com veus? Aquí, el
perquè
paper
t'ho apuntaven, perquè jo vaig anar a una tenda, no fa gaire, fa un mes a Barcelona, i no els anava el sistema operatiu i no vaig poder comprar. Era una ferreteria molt important, i no signava, primer que no sabien on tenien el material, que això ja és collonut, però esclar, doncs no podien fer ni cap rebut ni res, i esclar, vull dir, pot passar
no,
això.
És veritat, ara, pot a més, passar. Us heu fixat que cada vegada més a les botigues, aquí s'han cuat, eh?
Sí, sí,
es troben aquelles caixes per pagar,
sí.
No?
Sí, sí.
Clar, si allò no funciona,
pues s'ha acabat el
negoci. Com pagues?
Doncs no, s'ha acabat el negoci.
Bueno, en aquests moments un dels problemes greus que es produeix a segons quines zones, per exemple, de Catalunya, en aquest cas, a Catalunya, sobretot de la muntanya, que quan hi ha aquest tall o aquesta línia que no arriba, els hotelers o els restaurants no poden cobrar amb targeta. Que es produeix amb freqüència, em sembla que són des de la Vall d'Aran o des de la Cerdanya. Clar, això és fotudíssim, perquè aquella gent es troba que si tenen 150 clients, doncs els 150, 100, els hi pagaran amb una targeta.
Molt bé, ai. Doncs...
Molt bé, això et dic, però bueno.
Sí, ai. Clar, què hem de dir?
Jo penso, mira, de vegades determinats problemes que els veig que em superen tant les meves capacitats, sempre penso, menys mal que hi ha gent més preparada, trobarà la solució, algun tipus de solució. No la solució absoluta, però sí, l'aniran trampejant.
Si no anem a Fàtima i, en fi, demanem als nous sants...
Home, si encara hi
que
confieu...
Que ens ajudin...
Sí, no? Sí, sí.
Encara hi confieu?
Sí. Bueno, jo vaig anar molts anys.
És gratis, confiar-hi és gratis.
I tant.
I ajuda.
Sí. I l'esperança és l'últim que es perd.
Pues
clar. Diumenge, primàries al PSOE. I sembla que dels tres candidats, per cert, que avui és el dia que fan...
El debat,
sí, el debat a 3, que acabarà sent un debat a 2, pràcticament, no? Perquè això està clar que és una batalla entre la Susana Díaz i el Pedro Sánchez. No sé ara quina era la veu que deia que del mal, el menys mal, no? Possible? Triant entre un dels dos?
No, però fixa't tu que en política fa molts anys que estem escollint el menys dolent.
Sí.
I això és terrible. O sigui, quan ja es vota el menys dolent, dius que els dos són dolents, però almenys sembla que sigui aquest. És terrible. I això, aquest país, fa molts anys que estem votant el menys dolent. Bueno, és... Mira, ahir... És després el que surt, no? Que pugen un... Aquest senyor fa un any ningú coneixia, ara és president de França.
Tu parles del Macron.
Del Macron. Mm. Bueno, l'empresari, el Trump, és el jefe del món. Vull dir, guanyen uns populismes que amb partits nous, perquè els partits vells no s'han sabut renovar. Bueno, sí, canvien de nom, però esclar, això no és renovació, és una altra cosa. És horrorós. Ahir estava amb un senyor que sempre ha votat a Convergències tota la vida.
És una persona... deu estar content ara.
Pues ara saps què em va dir? Diu, mira, saps què estic? Pues, és que no sé qui votar, votaré a Podemos. Això, no, jo ho deia en sèrio, eh? Un senyor que és un senyor, ha sigut un petit empresari, ara està jubilat, no sé què, no sé quantos, ha sigut sempre, ja et dic,
d'home d'ordre?
D'ordre, sí, sí, ha sigut un home de dretes, encara que ara diuen que no són de dretes ni d'esquerres, però és igual, ha sigut un home de dretes, i ara em va xocar molt, vaig dir, ostres, bueno, doncs és el que està passant. La gent està avorrida.
L'experiència aquesta que estem vivint amb el Partit Socialista d'Espanya és una mica el reflexe del que està passant amb tots els partits socialistes europeus o socialdemòcrates.
Sí, perquè a França, que feia
també,
referència...
També.
O sigui, el que s'està produint és, i el Lluís ho apuntava ara, és que els vells partits, diguéssim, els tipus de partits que fins ara havien estat més o menys en el poder i s'anaven intercanviant i anaven passant ara tu, ara jo i tal... s'han anat diluint. Penso que això és producte de diverses coses. Una d'elles, precisament, tot el tema aquest que estàvem parlant anteriorment parlant de cibernètica, però podríem parlar llavors de comunicació, perquè, per exemple, l'Obama, un dels seus grans triomfs quan va arribar a ser president va ser precisament l'utilització de la xarxa. I ara estem veient que el senyor Trump parla més per tuit que no pas per directament amb els seus electors. El PSOE, que va créixer molt ja abans de just quan va morir Franco, i impulsat des de França, impulsat des d'Alemanya, Willy Brandt, etc., el PSOE va arribar a ser aquesta força hegemònica, que a més era una força hegemònica a Espanya des d'Andalusia i des de Catalunya. O sigui, si el PSOE mantenia els seus percentatges a Andalusia i Catalunya, el PSOE guanyava a Espanya. Això estava clar. Menys aquest joc, bé, d'ara tu i ara jo. Tinguem en compte que el PSOE, quan va guanyar el 82, va estar 14 anys, si no recordo malament, en el poder. Que són molts. Seguits, vull dir. I després han anat fent un canvi a partir d'aquí, doncs, PP, PSOE, PP, PSOE, etc. Aquesta situació que es produeix en aquest moment està, per mi, clarament definida per un fet claríssim, i és que, com passa amb tots els partits espanyols en aquest moment, és la nova generació, és la generació que va néixer precisament quan va morir Franco, imagina't que està amb 40 anys, 41, 38, etc, etc, que necessàriament ha d'expulsar l'anterior. És un tema biològic, pràcticament.
No, clar, d'una forma natural.
Ah, d'una forma natural.
És un relleu, és un relleu generacional.
El que passa que llavors molts d'aquests nous de noves generacions que volen expulsar, alguns s'aferren encara a una forma de funcionar, Susana Díaz, que s'aferraria d'una manera anterior, i hi ha uns altres,
barons, no?
Exacte, hi ha uns altres, el Pedro Sánchez, per exemple, que, doncs, no. Jo, com veig alguna vegada, perquè sóc molt masoquista, i de tant en tant vaig entrant, saltant, bastant, 5 minuts o 7, no? A diferents cadenes de televisió, i quan veig el senyor José Luis Corcuera, ministre...
D'interior. Home, d'intereconomia. Mira si intereconomia.
Exactament.
Ai, t'ha
casat,
masoquista,
eh? Masoquista total.
Eh?
Doncs quan veig aquest senyor... Quan veig senyor... No, jo m'hi dic...
No,
quan,
que no passa res.
Si està molt bé, si veus el sol que pensen, si no...
D'acord, ja vull saber què diuen. El senyor Corcuera, que està allà dient segons quines coses, quedo al·lucinat. Clar, primer dius... Hosti, el senyor Corcuera a intereconomia, al gato a l'aigua, dient aquestes coses, i després penso, bueno, un moment... Però el senyor Corcuera, quan era ministre, va dir allò del patadón en la puerta. Si no tal, te pega un patadón en la puerta i s'entra. Bueno, i era un ministre del PSOE, bueno, democràtic.
Com se li va dir aquella...
A patar la porta. La patada a la porta.
Sí, patadón en la puerta.
Sí, es reconeix així.
Però això, el que m'estàs dient, el que jo penso... Que tots,
bueno, pues
a tots els partits... No, que tots,
si estem d'acord, no hi ha discussió.
Tots els partits polítics que han partit, tots els que han participat a la transició espanyola, tots estan pringadíssims. I tots estan defensant a uns als altres. O sigui, aquí... Sí, és que...
Sí, no, però
ja ho vaig dir abans...
Segurament, Lluís, perquè no s'ha produït efectivament aquest relleu generacional, sinó
que
sempre...
No el deixen, no, perquè clar, això està... Mira, l'altre dia...
Està controlat.
L'altre dia em va xocar molt una cosa que em va dir l'Àlvar, que em va xocar, que jo em trobo horrorós que els partits siguin tan sectaris. I ell em va dir que sí, que clar, tenien de ser-ho. Aquí hi ha el problema. No, però és que la Susana Díaz està manipulada per un tio, per uns interessos que és el que interessa. Però els altres també. O sigui, les noves generacions s'han criat a dintre el mateix corral. S'han criat i pensen igual. O sigui, a mi em fa pànic. Jo veig gent jove, com hi ha una noia ara a Convergència, bueno, això, el PDeCAT aquest, una noia molt jove, i parlant em recorda...
Pascal.
No sé com es diu.
Sí, la Marta Pascal.
Una noia molt jove que és una... Hòstia, té tots els tics dels anteriors. Això és renovació. Però si aquesta nena està vivint, l'estan cuidant de petiteta que sigui i es morirà dintre el partit, no hi ha renovació. O sigui, el problema és que no hi ha renovació.
Si està al mar, no deixen, allà,
no deixen, com... no deixen idees noves, no deixen idees refrescants, perquè els hi foten el negoci en l'aire. I això no interessa. Jo no veig, jo veig aquesta joventut que està parlant exactament, no parla com la joventut del carrer, parla com parlaven els seus avis polítics. Parlen igual. I foten, i diuen el mateix. Però és que inclús arriba un moment que s'imiten la veu. Tu no t'has fixat que imiten la veu del líder? Hosti, jo això m'assombra, dic, hosti, tenen els mateixos tics, fan tot. Mira, no han entès que sense renovació això s'ensorra. Això no aguanta. I no ho han entès, això, els partits polítics.
I el de CUP com parlen?
Pues la seva manera de parlar.
Home, però jo t'ho pregunto, que tu estàs explicant...
Doncs no, també...
Aquests, com... aquests, com...
Pues, no, però pues, parlen, aquests no tenen gaire referències, eh?
Això és el que vull dir.
No tenen gaire referències,
i
aquests.
I com parlen?
Bueno, doncs pues, parlen com els semblen més parlar. Com que m'agradi a mi o no m'agradi.
Parlen però... com uns polítics.
No.
Clar,
no,
és que, a veure, no, és que, escolteu, els humans, sí. Els homes i les dones, o les dones i els homes, sí. Som sempre, o sigui, si tu llegeixes determinades coses escrites fa 2.500 anys, sí. O 3.000 inclús, sí. Sí. Estan parlant de les relacions humanes i de les relacions de poder exactament igual com ara. L'única diferència és que tenim els atacs cibernètics, que tenim una possibilitat de vida de més anys perquè tenim possibilitats d'atenció més gran, però interiorment... personalment, individualment, el cervellet funciona més o menys igual. I tant que sí, i els sentiments
funcionen primer igual. Hi havia ideals polítics, que tu veus amb algun polític que hagi ideals polítics? Això ho va dir, això és cert.
Jo penso que sí, hi ha gent que s'ho creu. Ara n'hi ha d'altres, però mira, això... passa tot arreu. Poden néixer...
Ja hi som. Tomàs, això passa tot arreu. Què hi tenim de fer? Si sempre ha sigut igual...
Escolta'm una cosa. No, la societat... Jo crec que la gran part de la societat està formada per bona gent. I aleshores aquesta gent... Tots volen arribar...
De polítics o de gent? Que no crec que sigui el mateix, jo. La gent del carrer, doncs els països...
D'on surten? Venen de mare, els polítics?
Sí, viuen en una realitat paral·lela.
No, però d'on surten? Però d'on surten?
Del poble, el que passa és que la gent es
podreixen.
O surten del seu partit, perquè de petits han estat allà.
Em deixes acabar d'explicar la meva idea?
És com la Masia, agafen els nens petits, els foten allà dintre i surten, que vamos, surten amb el coco menjat. Això jo considero que és una menjada de tarro que fan a una joventut especialment perquè dirigeixin el país i segueixin a la política. Fa vergonya, a mi em fa vergonya mirar i els cognoms de quan jo era jovendet encara estan en política. Comenceu a mirar la gent que està en política. Els cognoms del temps franquista encara estan en política avui dia, eh? És molt fort, això. Renovació, ja! Per l'amor de Déu.
Jo crec que ja està clar. Hem entès perfectament quina és l'opinió del Lluís. La teva.
La meva. Jo crec que la gran majoria de les persones, tothom tendeix a pensar que creu que les persones són igual que ells, no? Jo crec que la majoria de gent són gent normal, gent entre cometes, bona gent, perquè tothom tindrà pros i contres, però en general, gent doncs, que si hi ha algú que necessita ajuda, doncs sapiada... Perdona, jo ho penso així. Ara, què és el que passa? S'organitzen les persones doncs, per donar resposta a problemes i a situacions. Crec que els poquets que hi ha perversos se n'aprofiten de la gent. Sí, jo no crec que sigui la majoria, Lluís. Tu creus que la majoria de la gent és perversa?
Jo estava parlant de polítics.
Els polítics surten de la gent.
No, la gent viu aquest país, viu gràcies a la gent que s'organitza i la gent que ajuda.
Pues ja està.
Naturalment, però jo no estava parlant d'això, estava parlant dels polítics i dels partits polítics.
Mira, per exemple, hi tenim algun polític a aquesta tertúlia i jo, des de la gran diferència, diguem-li, ideològica, estic convençuda que són excel·lents persones.
Tu has estat en política, oi?
Sí.
Vale, jo no.
Sí, per això
parles com parla. Jo no he estat en política, per l'hora.
Bueno, molt al marge, molt d'una manera... Molt al marge, i et diré una cosa. Personalment, a mi més aviat m'ha costat perquè he dedicat molt de temps i llavors sempre he hagut de rascar-me la butxaca perquè a mi mai ningú ni m'ha donat un duro ni m'ha pagat res. I en canvi, quan hem fet algun acte, jo he aportat coses.
Mira, jo no he estat en política i...
I així, molta gent.
Anem tancant el tema... I dediquem els últims minuts a una altra cosa, no? Ahir va haver un Salvados dedicat a, a Florentino.
Bon xaval, també. Bon xaval. Bona persona.
Amb informacions molt sucoses, rellevants, en què es posa de manifest que es va multiplicar per 3, és a dir, es va triplicar, el preu del magatzem de gas del senyor Florentino.
Sí.
Què?
Bueno, perfecte, que són els bons xicots.
Però és que això... No, això us mireu. La majoria de projectes una mica grans i tots s'han desviat mínim un 20%.
No
l'estic...
Perdona, podem acabar
No el defenso, jo amb el senyor aquest. No el defenso.
A Florentino.
Ni al Florentino. Mira, i en aquell moment qui hi havia era el Partit Socialista, qui va signar tot. O sigui, que no l'estic defensant. El que passa és que la gent que s'acosta, que vol treure negoci, que està per aconseguir diners i tal, i de debò, és que analitzeu una mica els pressupostos dels ajuntaments...
Això quan tu fas la casa no passa. Si
no,
tu
fas tema, una torre... No.
A mi també, A mi també se'm va marxar el pressupost. Ara, el que passa és que jo crec que amb això hi juguen. Juguen per endur-se els diners.
El et tema...
diuen, marca un preu i després l'altre ja ho trobarem.
Amb el tema del Castro és molt greu, és més greu que molts altres que hi ha, perquè s'ha donat diverses circumstàncies. Una important, i és que aquest contracte el va signar un ministre socialista, el senyor Sebastián, que volia estalviar que la gent estigués a la corbata i així tindria menys calor i no posarien l'aire condicionat, o sigui, Déu-n'hi-do.
Clos i Montilla, també estava en ministre d'Indústria, sí. Clos i Montilla,
va signar el Sebastián, i aquí el problema està, sobretot per mi, en que un govern signi un contracte amb una empresa, la que sigui, o un grup d'empreses, les que siguin, donant-li la seguretat de que en qualsevol cas no perdran diners.
Clar.
O sigui, aquest és el tema, per mi, és el fil de la balança corresponent. Perquè si jo contracto amb una empresa perquè faci un tipus de prospecció, doncs aquella empresa, com totes les empreses hauria de ser, ajuga els seus diners, i llavors, si va bé, guanya diners, i si va malament, perd. I si no va del tot bé, doncs mira, doncs ni perd ni guanya. Ara, el que no pots fer de cap de les maneres és assegurar-li a una persona, a una empresa, el benefici segur, que, a més, si va malament, el seguirem pagant durant 30 anys, durant 30 anys els consumidors, en aquest cas, d'electricitat. Però, clar, a continuació arriba un altre, arriba el PP al poder, i no únicament confirma aquest contracte que van signar amb els socialistes...
No confirma, ve obligat a...
Perdona, deixa'm
acabar.
No únicament confirma, insisteixo, aquest contracte, sinó que, a més, el rectifica amb... encara amb més benefici per a l'empresa contractada. Escolta'm, increïble, increïble. I quan es produeix una cosa com aquesta, passa una altra cosa que encara és més greu, i és que quan necessàriament han de parar de fer aquesta explotació, se li paga l'indemnització a l'empresa demanant un crèdit. O sigui, el govern espanyol demana un crèdit per pagar-li els 1.600 milions als senyors de l'empresa, que com que no podran tornar no sé quants anys, es convertiran finalment en 2.400 milions. I per tant, aquests diners que anirem pagant en el rebut de cada mes, tots els que tinguem contractat l'electricitat, ens durarà això 30 anys.
Però encara, perdona, encara hi ha una cosa per mi més fotuda. Que és tot això
Lluís,
que
se't queda el micro?
Sí, una mica més fotuda. Que ahir va sortir un senyor al seu despatxet que deia que la culpa de tot el fracàs era la gent que es va espantant sense motiu.
Esclar.
Va sortir aquell senyor, va dir que, bueno, que el problema era la gent, perquè per quatre terratrèmols de merdeta, pues home, que la gent el follon que va fotre. Vull dir, a sobre, fan culpable a la pobra gent que està a casa seva i tot se tremola.
Jo no vaig veure.
Va ser genial, senyor, vamos, ja.
Escolta, agafi el senyor a la morreria, amb una de les esquerdes que va haver-hi en una casa d'allà, la morreria a l'esquerda aquesta, i el tindria allà aguantat unes quantes hores.
Se n'enfoten.
A més, que això no té res a veure amb la manera de fer els negocis, diguem. que és un altre bueno, tema. Sí, que és el, sí, tema, el, no, tema, el tema gros és aquell.
El Capone ho feia un més o menys així.
Sí? Sí.
Amb la per això hi deien el Capone el i la Quita.
No, però a més la particularitat és que amb el concurs, fixeu-vos que es va promulgar o no es va publicar o no se va passar, o sigui, es va aprovar a l'agost, a l'agost, quan ja no hi ha moviment, normalment tothom està de vacances, i a més només es va presentar una sola empresa. Clar, si estem a nivell d'Europa, teòricament hi haurien empreses de tota Europa que podrien competir pels preus, no? Sí, sembla una mena d'acord, sembla, no?
De màfia.
Home, és un acord per dir...
Com és que un concurs s'espera almenys que hi hagi efectivament això, una mica de concurrència perquè hi hagi concurs. Si no, no té gràcia. Si no, és una adjudicació...
Encoberta.
Ha dit, com que diu. Sí, sí. No? S'acaba el temps de la tertúlia. Moltíssimes gràcies per la vostra companyia en aquesta tertúlia de dilluns.
No sé, jo començo...
Energia i força per continuar la setmana, senyors.
He començat cansat, però estic més cansat ara,
Estic més cansat ara?
No, però escolta'm, el que no hem parlat de la nit de l'art, que és el dissabte vinent,
Ah, ja en parlarem. En parlarem.
Tota la setmana.
Tu hi seràs?
A on?
A la nit de l'art?
Jo sí, perquè m'ho va demanar en Jordi González i és una persona que...
Perquè tu no havies dit que...
Jo vaig dir que no participaria perquè per no em fa cap il·lusió, no em feia cap il·lusió, però tinc de dir que el Jordi González, que és una persona que ho coneixo de fa molts anys i que no som amics, perquè igual pensa, hem tingut baralles molt, molt grosses amb ell, però és una persona molt seriosa, m'ho va demanar i jo vaig dir que sí que participaria.
Bravo. Lluís, ho celebrem.
I és molt alt.
Moltíssimes gràcies. Que passeu un bon dilluns i una bona setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Adéu.